ja no som nens perquè mirem paròdies al YouTube.
Minuts passant de les 8 del vespre, no sé què passa últimament, que ens regalen minuts, aquesta gent, com que no fan tants butlletins, doncs nosaltres entrem abans. Tot això que guanyem. Benvinguts al Núvol, un dimarts més, som aquí tots els núvols, som núvols, us diem núvols a nosaltres, però nosaltres també som núvols. Però aquests núvols tenen nom i cognom, són aquests.
Maria Castan en el paper de la teatrera.
Jaume Claret és Mr. Hollywood.
Joan Bea, el Barbes.
Nil Roldán en el paper del Foll.
Irene Riart és la senyoreta Rottenberg.
Paula Galván com a Friki Tradi.
Javi López és l'Especial.
Guillem Ruiz, el Viciat.
Alba León és l'Elàstica.
I Cília Ferrer és...
la mami de tota la trupe.
Amb tots ells formem aquest núvol cada dimarts des de les 8 fins que siguin les 9 del vespre. Recorda que també ens pots escoltar a través d'internet, a través de cugat.cat, i si no, doncs aquí estem, al 91.5 de l'FM. Comencem amb el que ens porta el vent. I el vent aquesta setmana ens el porten la nostra teatrera. Hola, Maria.
Hola, Sílvia.
I el Javi, l'Especial.
Hola.
Hola, bueno,
hola.
Ja no, si no tens res més.
Quina
a dir.
Hola.
No tens res més a dir.
Un hola especial.
D'acord, d'acord. Què ens porteu, nois, avui?
Doncs unes notícies ben fresquetes, Javi.
Portem el gran recapte, la nova programació del Teatre Auditori i un concurs de Cugat.cat molt especial, com jo.
Doncs parlarem del gran recapte d'aliments, que és una campanya de recollida d'aliments bàsics que es fa per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. I va celebrar-se aquest darrer cap de setmana i va ser tot un èxit. Va haver-hi gran afluència de voluntaris i donants i bé, a Sant Cugat van registrar-se 170 voluntaris, no?, que es van repartir en una quinzena de súpers on s'hi van establir punts de recollida.
Molt bé.
I més de 8 tones que hem recaptat. Per això no s'acaba aquí. Ara s'inicia un període... Joder.
Torni. Hola.
Perdó.
Tota la paraula no té...
Un període de 15 dies ara. Per fer la distribució dels aliments.
Molt bé.
Si no heu poder, encara hi sou a temps.
No hay otra norma. Nada se pierde. Això d'andar els 15 dies per fer la distribució d'aliments i tal, es farà a les naus industrials del Prat de Llobregat a Barcelona i bé, serà la classificació dels aliments, no? I tothom s'hi pot apuntar.
Molt bé.
És voluntari i tu vas a la web del Gran Recapte, granrecapte.cat. I bé, i t'apuntes i és una gran experiència.
Animem els joves a participar-hi, tot i que l'accés és menor de 14 anys, esperem que molts joves s'animin i contribueixin.
A veure, un moment, torna-ho a llegir, que em sembla que t'has menjat alguna paraula.
Animem
els joves a participar-hi.
Animem els joves a participar-hi. Tot i que l'accés a menors de 14 anys queda restringit. Esperem que molts joves s'animin i contribueixin.
Bé, és a dir, que els menors de 14 anys no poden anar-hi.
Ah, exacte.
No poden.
Però, com vosaltres, a partir de 14 anys us podeu apuntar a través del web www.granrecapte.cat.
Ah, exacte.
Us apunteu com a voluntaris, agafeu una jaqueta, que et comentaves, Maria, que fa
sí,
una miqueta de fresqueta
fred.
En aquestes naus, i podeu anar allà a col·laborar. Perfecte, doncs ens apuntem la cita. Quiero envolverme en tus brazos. Que guapo que és i que simpàtic i queda tot.
Josep Capdevila, eh?
Sí, molt millor Sergio Dalma.
Sí. Doncs sí, canviem de fer per centrar-nos en la meravellosa cultura que ve de nou al Teatre Auditori.
Tindrem humor, teatre, dansa, música clàssica, espectacles familiars, òpera i circ. Tota una declaració d'intencions. Espectacles per a tots els gustos. Vivo, impregnar-me
en tu ser, no borrar-me. En aquesta nova programació, que va de febrer a maig, hi haurà estrelles com David Guapo, Sergio Dalma, Noah i altres companyies superinteressants.
Smile. Destacarem ara diferents propostes que de ben segur que us interessen. La Maria ens oferirà ara unes recomanacions sobre el teatre d'aquesta nova temporada.
Com que estic embriagada del tema.
Clar, clar,
Maria.
Qui millor que tu? Qui millor que
la
tu per acostar-nos tota l'actualitat del teatre de Sant Cugat. Va, què
vindrà? Sí, doncs tindrem la fortuna de poder assistir a representacions boníssimes. Una d'elles és Pensaments Secrets, que és superpotent. Bé, el Jaume i jo vam anar a l'estrena,
sí,
a la Sala Montaner, a Barcelona, i bé, és la història d'una parella que, bé, les relacions sentimentals que es creen, que són fantàstiques.
Molt bé. La recomaneu, doncs?
Totalment.
Per a joves, eh? No
sí,
només
sí. A sobre, el productor és un profe nostre de Les Arts.
Llavors, molt bé, doncs val la pena apuntar-s'ho. Pensaments sí. Secrets.
Sí, i després, com a clàssics, tindrem Fedra, que és una tragèdia que ha utilitzat Eurípides, Sèneca, Jean Racine, i que narra, així dit d'una manera ràpida, una dona que, cegada per la passió, doncs s'enamora del seu fillastre.
Oh.
I què fa? Tonta ella, li confessa el seu amor. Llavors, el fillastre no...
No li correspon?
Exacte.
D'acord.
Sí, llavors reflecteix, doncs, el victimisme en la irrefrenable passió humana. Acompanya la cançó.
Sí, oi que sí?
Sí.
Què més? Tenim també altres produccions?
Ah, sí, tenim El Crèdit, que mostra doncs, un home normal que va demanar un crèdit i tot això, tot el que comporta, no? Arriba una mica a la societat.
M'ho puc imaginar, tot el que va darrere sí. d'anar al banc a demanar un crèdit, sí. Déu-n'hi-do. No?
És còmic, eh?
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, menys mal, menys mal. Molt bé.
Como ya era tarde, pues nos quedamos a dormir allí en casa de los suegros. Y a la mañana siguiente, pues vinieron sus padres, dos horas antes, sin avisar. Yo lo primero que me encontré al abrir los ojos fue la cara de mi suegra, mirándome fijamente. Mi suegra y mi novia son iguales, pero con 20 años de diferencia. Yo lo primero que pensé fue, hostias, ¿cuánto tiempo he estado yo durmiendo?
I perquè no li moli això, en David Guapo està aquí per salvar-nos. Un dels humoristes més guai torna al Teatre Auditori amb més humor per matar-nos de riure.
La cosa es calma, eh? Ens hem calmat una mica.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí, i aprofitant que el Teatre Auditori té una gran sonoritat, doncs vindrà a veure'ns l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. I també podrem gaudir d'un concert col·laboratiu de les diferents composicions de Haydn, una que l'estem escoltant ara mateix.
I de ben segur que vindreu a veure amb mi el Ballet Nacional d'Argentina, oi?
Bueno, jo m'apunto, eh? Because you know I'm all about that bass, no trouble.
I'm all about that bass, no trouble. Cugat, bueno, ja tenim una nova notícia d'un concurs de Cugat.cat.
Ah, ja tenim el Teatre Auditori i ja el tenim enllestit, eh?
Sí, ja el tenim enllestit.
Molt bé, perfecte, home, no està malament. Ens heu recomanat coses molt interessants.
I tant.
Pues Cugat.cat organitza un concurs de selfies de Nadal amb el premi d'una càmera GoPro Hero 3 i un lot de llibres de Penguin Random House.
Mola, no, això?
Sí, sí, i tant.
Mola molt.
Sí, però...
Llàstima que no podeu participar.
Exacte, no podem participar.
Home, però convidem a tots els nostres oients
i tant, i tant.
A que aprofiten aquesta oportunitat d'aconseguir una GoPro Hero 3 i aquest lot de llibres de Penguin Random House. Per fer-te un selfie, ja està, només has de fer això.
Sí, jo crec que subornaré, eh?
Aquí vols subornar.
Aquí sigui perquè pugui guanyar. És broma. Bueno, per participar-hi, cal enviar un selfie per celebrar les festes. En plan, celebrant-les.
Motiu nadalenc, un
sí.
selfie nadalenc, no?
Sí.
Molt bé.
I després hi haurà una votació oberta a la web de cuba.cat, que tothom veurà el nostre careto allà i es donarà a conèixer el guanyador.
I llavors s'ha de votar i el que obtingui més vots s'emporta el
sí.
pedazo de premi, no?
Sí, sí.
No sigueu xarrupascrots no? i envieu-la, va.
Que sabem que molts dels que ens estan escoltant a l'Snapchat, a la història, posen com 50 segons de selfies seves i que ara no em diguin que no volen enviar un selfie per guanyar una GoPro.
Ara, vergonyes les justes, ara, eh?
No tenim excusa.
No, no hi ha excusa si es passeu
Exacte.
El dia fent-vos selfies.
Bueno, sí.
No?
A
sí
Javi.
O no? El Javi, sí?
Sí, sí.
Ah, escolta, doncs jo no els he vist mai, aquests selfies.
Jo tampoc.
Després ens fem un, vale, Silvia?
Molt bé, d'acord.
Ah, no, però no el podem enviar. No. Bueno, doncs, com hem dit...
Què més?
Després ens fem una. I, Javi, explica'ns...
El termini s'acaba el 29 de desembre. Ens podem...
Torni. termini per enviar les fotos és el 22 de desembre.
Es poden enviar les fotos amb un títol a l'adreça electrònica de nadal@cugat.cat.
Molt bé.
Exacte, el títol és el que mola, saps?
Si clar, poses... posa un títol original que sempre sí. Et votarà més gent. Sí.
Ressa que pos navidenya.
Per exemple, fins al capdamunt de polvorons o jo què sé. Què més?
Doncs que, bé, aquest, el període de votacions és del 30 de desembre fins al 5 de gener i... bé, es votarà el selfie més original. Tothom podrà opinar sobre el nostre selfie. Ole!
Molt bé, doncs, nois, moltíssimes gràcies per aquestes informacions tan interessants que ens heu acostat de tot... bueno, fa res, fa un momentet. Falten 3 minuts, arribem a 9:15 del vespre. No marxis perquè tenim molts més continguts.
A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria, El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
Pare, estic supercontenta amb l'Acadèmia d'Anglès Authentic English.
Ah, sí? I què fan que estàs tan contenta?
Doncs parlem anglès des del primer dia. Mirem audiovisuals en comptes de llibres, també fem debats, jocs, cantem i tot en anglès.
Ah, que original.
Sí, estic tan enganxada que l'anglès ha convertit en el meu hobby.
Ostres, doncs jo també m'hi apuntaré.
Truca al 93 511 84 40 o vens amb mi. És allà al mercantic darrere el Cafè Belgrado. I ara també són al Trade Center Sant Cugat.
Vinga, doncs, anem a l'Authentic English. This is my king.
Encara no t'has assabentat de tot el que pots fer a Sant Cugat? Accedint a cugat.cat trobaràs l'agenda d'activitats més completa de la nostra ciutat. Activitats Sant Cugat. Pots gaudir en família tant d'activitats d'oci com d'aprenentatge. Tens un munt d'opcions per escollir. Apunta-t'ho. La guia Activitats Sant Cugat, ara a cugat.cat.
El resultat, Esport en Marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la setmana esportiva santcugatenca amb Joan Garcia. Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local. www.cugat.cat.
Yeah, we are August Grasses and we have a saludo to el Núvols. Yeah, thank you.
To the clouds.
Yeah.
I clouds.
Yeah. We love you.
Ara sí, 9:15 del vespre ja, i tornem a ser. Que ha passat ràpid, si la publicitat en el fons passa volant. Foll, hola Nil.
Hola Sílvia.
Mr. Hollywood.
Hola.
Com estàs, Jaume?
Molt bé.
Estàs a punt?
Sí, sí.
Portes actualitat, avui cinema a tope, no?
Sí.
Hombre.
I més d'un gran, més d'un gran.
Sí, home. Sí. Ets fan?
Bueno, fan tampoc, però,
però
sí, és molt bo.
Molt bé, doncs escolta, no se'n parli més, comencem amb l'Escampant la Boira d'avui.
Doncs avui, Escampant la Boira, recomanarem la nova pel·lícula de Woody Allen i l'espectacle d'uns grans humoristes com Leo Harlem i Dani de la Càmera.
Woody Allen ja fa uns quants anys que cada any estrena...
A veure?
Uah, fa uns anys ja que estrena cada any una pel·lícula als cinemes.
Molt bé.
I és com ja podeu saber, Woody Allen fa comèdies romàntiques. I enguany no ha volgut eliminar el seu tòpic.
Perfecte.
La nova pel·lícula es titula Magic in the Moonlight, Màgia a la llum.
De la lluna.
De la lluna. I podem trobar actors i actrius coneguts com Emma Stone, a la qual hem vist a la pel·lícula de Spider-Man, Colin Firth, protagonista de Shakespeare in Love, i Marcia Gay Harden, a la qual vam veure el film Flaver i el professor Chiflado.
Stanley, you are still the best in the world. I need your help.
The plot thickens.
The Catledge family are socialized in the south of France. There's a woman who has them believing she's a spirit medium. You are the greatest debunker of fake spiritualism.
She won't fool me.
Stanley sigue siendo el mejor del mundo. Necesito tu ayuda.
La trama se complica.
Los Catlits son una familia de la alta sociedad del sur de Francia. Hay una jovencita que les ha hecho creer que es espiritista. Y tú eres el mayor desacreditador de pseudoespiritistas.
A mí no me engañará.
La història tracta sobre un mag anglès que està decidit a desenmascarar una falsa mèdium. I això desencadenarà una sèrie de fets màgics que sacsegen la vida dels protagonistes a la França dels anys 20.
Sona l'argument del Mentalista, no? El Mentalista, no veieu la sèrie aquesta de la Sexta?
No
ja veig que no. Bé, doncs és un mentalista, en el seu moment era mèdium, ho feia veure, bàsicament, i arrel d'això es dedica a desenmascarar també alguna gent que estafa una miqueta la gent, fent veure que endevina coses quan no endevinen res.
Potser s'ha inspirat amb aquesta sèrie.
No ho sé pas, bueno, no estaria malament.
I, bueno, hem pogut observar una sèrie de crítiques i hem seleccionat les que més ens han interessat.
Una magistral pinzellada d'encantament d'un dels pocs genis legítims del cinema modern, amb una interpretació àgil i terna, d'enorme elegància i encant, per part de Colin Firth.
Sí, és a dir, destaca l'actuació de Colin Firth, aquest senyor.
I us és, bueno, una puntuació de 4 sobre 10, i això ho redacta The Rex Reed, The New York Observer.
Un moment, 4 sobre 10, vols dir?
Ai, 4 sobre 4, perdó.
Ah, que no és el mateix, eh?
No, sí,
mateix.
4 sobre 4. 4
molt bé, 4. És a dir, que aquí, excel·lent, li donen sí. The New York Observer.
Chris Nashawaiti, del diari Entertainment Weekly, deia que era una pel·lícula fresca, divertida i molt agradable.
Magic in the Moonlight és la invenció més gratificant d'Allen des de fa temps, encara que també sigui una comèdia que insisteix en fabricar un cas excessivament racional pel poder de del no racional. Irracional, o sigui, s'ho va currar aquí el crític, eh? Déu-n'hi-do.
Puntuació.
3 sobre 5.
No està malament.
De Owen Gleiberman, de la BBC News.
No tot han sigut, però, floretes per Woody Allen.
Home, evidentment. Alguna crítica més crítica hauria d'haver-hi. A veure.
No hi ha res d'inspiració en l'entrega anual de Woody.
Vaja.
A la història li falta forma i personalitat. Ho ha escrit això Alan Scherzschul, no sé, molt raro. Scherzschul, sí, no sé, és alemany, deu ser. De la revista Village Voice.
D'acord.
Així que ja sabeu, no us ho podeu perdre, la nova cita que té Woody Allen amb vosaltres i on millor que anant aquí al cinema de Sant Cugat, que ara ja tenim en versió original, o si no, al Yelmo Cines de l'Eroski.
No puedo existir este fenómeno cultural de los metrosexuales. Es que dicen unas cosas, es que nosotros nos cuidamos. O sea, yo no me cuido. Yo me como una morcilla de Burgos bien fritita, con una botella de Ribera, con una torta de aceite y no me cuido. ¡Te cuidas tú!
A riure una estona, no?
Us sona aquesta veu?
És el conegudíssim humorista Leo Harlem.
Segurament us sonarà de programes com El Club del Chiste o els monòlegs a El Club de la Comèdia.
I és que Sant Cugat tindrà el plaer d'acollir aquest humorista al costat de Dani de la Càmera, guionista i també humorista al Teatre Auditori en un espectacle anomenat Trending Tronching.
Fa gràcia, almenys el títol.
Original, el nom és original.
Ja fa gràcia.
Comencem bé.
A més, és clar, no ho hem dit en antena, però és un hashtag.
Sí,
no?
Sí.
El títol porta el coixinet del hashtag.
L'espectacle, amb el que ben segur riureu molt, tindrà lloc aquest dijous 4 de desembre a les 9 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat i té un preu únic de 22 euros.
A través dels seus monòlegs i gags, els dos humoristes ens faran riure durant 1 hora i 45 minuts reflexionant sobre el que vam ser, el que som i el que podem arribar a ser.
Quina feinada!
Doncs sí.
Si voleu passar una bona estona i riure d'allò més, l'humor d'aquests dos personatges us faran passar de conya i de ben segur que us sortireu molt satisfets.
Bé, entenc que vosaltres us quedeu amb el cinema. Jaume, tu segur que te'n vas a veure al cinema?
Segur.
Jo sóc més de riure.
Leo Harlem, oi que sí? Molt bé, perfecte. Però escolta'm, aquí hi ha gustos per tots i per això nosaltres també us oferim dues ofertes ben diferents per tots. Ara continuem el nostre núvol d'avui amb els llamps i trons. Què són això dels llamps i trons? Doncs l'enquesta. Thank you. I per portar-nos aquesta enquesta, aquests llamps i trons, ja tenim asseguts davant dels seus micròfons corresponents en Joan en Barbes. Hola.
Hola.
I la Irene, la nostra senyoreta Rottenmeier.
Hola.
Com esteu, nois?
Bé.
Com ha anat l'enquesta aquesta setmana? Us ha costat molt trobar la gent? La gent és vergonyosa, la gent vol parlar en directe, coneixen el núvol? Com, què? Expliqueu-me.
Ha anat bé, però clar, ha plogut bastant i era difícil.
Sí. És veritat. El tema de la pluja a vegades ens complica una miqueta la feina als periodistes. Doncs bé, de què va l'enquesta aquesta setmana?
Avui tornem amb un tema que dona molt per parlar. Ara que entrem en època nadalenca i les compres comencen a fer-se notar.
Les pàgines web i les e-shops que es poden trobar a internet.
Doncs vinga, anem de compres.
Com ha dit la Sílvia, l'equip del Núvol ha sortit al carrer per preguntar-vos als joves dues coses. Primera, compres per internet?
I la segona pregunta, ho trobes segur?
I això és el que ens han contestat.
A vegades. Bueno, no sempre. Per exemple, tinc una amiga que va comprar un iPhone per internet i no li va arribar l'iPhone després d'haver-lo pagat.
No.
Sí que és segur.
Sí, claro.
No compro per internet, perquè és que no trobo que sigui segur comprar per internet.
Doncs no he comprat mai, però la veritat és que ho trobo bastant segur, perquè conec gent que ho ha fet i mai ha tingut cap problema.
Molt bé, opinions de tot tipus veig, no?
Sí, home, jo per exemple la veritat és que no tinc molt temps per sortir a comprar i trobo que comprar per internet et felicita bastant la vida. Molts cops no em ve de gust a sortir, mira, no. Que haig d'anar a comprar un llibre o un jersei, haver de sortir, quina mandra.
Com aquesta setmana passada, amb aquests llamps i trons al cap de setmana, doncs la gent prefereix quedar-se a casa, no?
Sí, però molt jo per bé. Exemple no compro en webs rares, només compro en grans plataformes que no estic segura.
Ah, tipus Amazon, per exemple, no?
Sí.
Vols dir? Molt bé.
Sí, jo també he comprat sempre moltes coses per internet, com per exemple el meu ordinador o el meu mòbil i diverses coses més, perquè a més hi ha coses de seguretat, en plan, unes targetes petites, que tu poses uns diners en aquesta targeta.
Ah, només pots gastar aquells diners.
Aquells diners, així no te la poden robar ni res.
O encara que et robin, només et robaran aquella quantitat que hi tinguis, no?
Exacte.
Si vull comprar un mòbil que val 100 euros, estic fent una hipòtesi, poses 100 euros i com a molt et robaran els 100 euros, no et poden robar tot el que tinguis de crèdit. Molt
exacte.
Ben pensat.
Hem vist el que ens han dit els joves encastats, però la realitat és que cada dia el comerç per internet augmenta considerablement. Només en l'estat espanyol, un gran nombre d'empreses utilitzen ordinadors o internet. Tot i així, no totes faciliten el seu contacte o la seva compra per internet.
Però cada vegada són més les empreses que s'apunten al comerç online i, si més no, el connecten amb alguns consumidors, ja que així podem fer la seva oferta més personalitzada.
Clar, i a més s'estalvien el lloguer o el pagar al local,
sí, local,
que això,
per exemple,
que no,
també
és un estalvi.
D'altra banda, la petita empresa, com dius tu, està sortint beneficiada. Hi ha bastants joves que estan aprofitant les noves tecnologies i les facilitats de les xarxes socials per començar a donar-se a conèixer o crear la seva pròpia empresa.
Clar.
O molts grups de música o joves emprenedors han guanyat força. Molts d'ells han creat pàgines web o les xarxes socials que els han permès guanyar finançament. Però quins són els avantatges del comerç online?
Expliqueu-nos quins són.
Per nosaltres i als consumidors encastats, aquesta nova forma de compra beneficia a tots els grups d'edat. La comoditat de l'entrega de les compres i el pal de no haver de sortir de casa són unes de les raons més pes.
D'altra banda, el preu i les gangues que es troben per internet també fan que molts joves prefereixin gastar la seva setmanada en comprar coses més barates. El problema és que a vegades les despeses d'enviament fan que la cosa surti més cara.
Sí que és veritat. Aquí el tema és buscar uns quants que vulguem fer la comanda al mateix web
i ja aprofitar, surti pel preu.
Exacte, aprofitar unes soles despeses d'enviament, perquè si no a vegades sí que la clatellada és important. Tu vas fent i quan arribes al pagament final, ostres, 15 euros més, cachis.
També, molts de nosaltres, en els temps que corren, optem per webs que no contacten directament amb les empreses, sinó, per exemple, webs de segona mà o d'intercanvi. Així, doncs, podríem dir que el e-commerce ens beneficia a tots.
Està de moda, també, el tema de segona mà, eh?
Sí, oi?
És que guardem tantes coses...
Què fas aquí?
Mai a la vida. Jo guardo. No et va, ni t'anirà mai més. Per tant...
Accepta.
Sí, dóna-li un altre ús i, a més,
guanyes
diners per comprar-te'n un altre de nou, no? Molt bé.
Fins i tot per les empreses és beneficiós perquè poden saber millor què volen els compradors.
Clar.
Ja diem als joves que internet mola.
Si teniu raó, si és que teniu raó en tot i no se'ls escolta.
Un altre fenomen del comerç online és que fins i tot les empreses adopten estratègies que tots coneixem, com les rebaixes o altres com el Cyber Monday.
Home, això ha estat ara fa poquet, oi?
Sí, és una adaptació o versió del Black Friday celebrat aquest últim divendres i que les botigues online han transformat en el Cyber Monday.
Clar que sí.
I què és? Podríem dir que és una marató de dia o de nit de rebaixes just abans que comenci la campanya de nadalenca.
Això està molt bé, perquè si no sempre t'has d'esperar que comencin les rebaixes, que és just el dia després de Reis. Llavors, no mola.
Sí, sí, però com sabem que les pàgines web on comprem són segures? Com saps que no t'estan timant? Per ajudar-vos, us hem donat un parell de consells.
A veure aquests consells. Això interessa.
Clar, sí, sí. Moltes de les webs on sols comprar et porten a una finestreta perquè introdueixis les teves dades, no?
Sí.
Doncs t'has de fixar en què a dalt, a l'adreça web, hi posi HTTPS. Uh-huh. La S és la part important perquè significa que l'adreça web és segura i que utilitza una certificació especial per utilitzar les teves dades.
És a dir, on hi ha escrita la pàgina web, abans de tot que posi HTTPS. Sobretot
sí.
Ens hem de fixar que hi hagi la S. Molt bé.
I també heu de trobar un candau o algun element de color verd que us permeti acabar de veure que es tracta d'una web segura. Així que, sobretot, fixeu-vos bé en on compreu, perquè si no, tots els avantatges que suposa comprar online us poden acabar sortint molt cars.
Molt bé, no? Ens heu donat avui uns consells, a més primordial, perquè comença ja, que si els amics invisibles, que si els tions, que si tot s'acumulen totes les
sí,
compres.
Oi?
Per tant, ja ens podem posar les piles, entrar a internet, sobretot amb aquests consells de seguretat que ens heu donat, i res, avançar-nos, perquè després gaudirem més dels torrons i les neules. Senyoreta Rottenmeier, Barbes, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui a aquesta enquesta.
Adeu.
Fins la setmana que ve, nois, i vosaltres us emplaço tot seguit a escoltar l'entrevista, és a dir, el fenomen d'aquesta setmana. Abans, per això, us recordaré que nosaltres també som a les xarxes socials.
Troba'ns a la xarxa.
Facebook.
Fes m'agrada la nostra pàgina, al Núvol.
Twitter.
@NúvolCugat.
Blog.
T'afaneix a les nostres coses a blogs.cugat.cat/núvol.
I si ens vols escriure un correu, fes-ho a núvol@cugat.cat.
Amb B baixa.
Per portar-nos a aquest fenomen d'avui tenim amb nosaltres l'Elàstica. Hola, què tal?
Hola.
Alba, i la nostra friki tradi. Paula, com estàs?
Hola, molt bé.
Portes alguna cosa entre mans, alguns bastons, samarreta de castellers, el mocador... No? No portes alguna pulsera?
Bueno, una pulsera.
Una pulsera, eh? Home, sempre has de portar alguna cosa tradicional. Vinga, expliqueu-nos qui és o qui són el fenomen d'avui.
Avui tenim amb nosaltres a la Melina Belunce, educadora social i mediadora familiar, l'Eulàlia León, que és treballadora social i coach, i la Mònica Marquès, psicòloga i psicopedagoga.
Molt.
Hola, noies.
Hola.
Hola.
Elles tres ofereixen acompanyament acadèmic, laboral, relacional i emocional als joves majors de 12 anys i a les seves famílies a través de diversos serveis que es complementen entre ells. El seu centre es diu Actua i està al carrer Santa Joaquima, número 22. Per començar, ens podríeu explicar una mica sobre els vostres perfils professionals? Melina?
A veure, jo sóc educadora social i sóc mediadora familiar. Actualment, a part del projecte d'Actua, estic treballant en centres de menors i bueno, tots els últims 10 anys he estat treballant amb joves adolescents.
Mònica?
Bé, doncs jo, com bé has dit, sóc psicòloga i psicopedagoga. He treballat a una escola de Barcelona durant 3 anys com a psicopedagoga i amb joves molt de temps també amb tema d'extraescolars, de reforç de l'estudi i de més.
Em falta una, això.
Sí, la veritat.
Jo sóc treballadora social i coach, tinc experiència com a treballadora social en inserció social i laboral de persones amb col·lectius en risc d'exclusió i després sóc coach personal i bueno, tinc experiència en sessions individuals.
Noies, amb l'Actua, quins serveis oferiu?
Bueno, una mica tenim diversos serveis que corresponen una mica al nostre perfil professional de cadascuna. Així ràpidament, tenim una part que fa més la Mònica, que és tot el tema d'avaluació i diagnosi de seguiment de dificultats d'aprenentatge, que aquí entraria el tema del reforç escolar. Després tenim l'actua coaching, que és la part de l'Eulàlia, que com ella ha explicat és el tema del coach, una mica encarat al món professional, inclús al món relacional. I després la meva part seria més el tema d'assessorar les famílies amb els problemes o les inquietuds que puguin tenir en relació als seus fills adolescents.
Quant temps fa que heu començat aquest nou projecte?
Doncs vam inaugurar el local el dia 15 de novembre.
El 15 de novembre.
Sí, fa 2 setmanetes. Ui, justes.
Això està calent encara.
Sí, sí, totalment. Sí.
Recent nascudes, ja.
I què us ha impulsat a engegar-ho?
Bueno, una mica el tema és que creiem que els adolescents estan vivint una etapa que és molt important i que rebre un acompanyament i un suport per part de professionals i de manera coordinada pot ajudar-los a encaminar-se a la seva vida i poder portar una vida d'acord amb el que volen ser, no?
Creieu que el moment que vivim, sigui per la crisi, sigui per les noves tecnologies, per tot plegat, afecta o us ha empès encara més a obrir aquest centre amb aquests serveis? O ja ho teníeu pensat i creieu que són els mateixos problemes que tenien els nostres pares, per exemple, de petits?
Bueno, personalment penso que el tema de les xarxes socials, de l'accés il·limitat a internet i la manera de relacionar-se, no? Els problemes de gènere, els problemes de les relacions abusives en els instituts i en l'àmbit dels joves, ens ha impulsat a tenir aquesta preocupació com a professionals de l'educació i sí que potser és un bon moment per tirar endavant projectes d'aquest tipus, perquè si no, no sé cap a on acabarà tot això.
Perquè, per exemple, el concepte del bullying, no, que fins ara no, és relativament nou, perquè ens entenguem, clar, això és un problema seriós, suposo que a vosaltres és un dels focus en el qual hi presteu atenció.
Sí, nosaltres des d'Actua també considerem molt que moltes vegades parcel·lem molt, no, la vida dels nens al nivell acadèmic. Aleshores, la nostra idea és precisament oferir un servei que sigui molt més global, no? Que abarqui tots els aspectes, no només acadèmics, sinó també relacional, perquè una mica creiem que aquí se n'estan sorgint els problemes, no ara, i aquesta és la idea.
Sí, també el fet de poder coordinar els instituts amb la família i el jove, creiem que és la manera més adequada com per poder intervenir i poder fer un acompanyament acord, això, no?
Perquè tot això del bullying està relacionat amb un apartat que teniu vosaltres d'uns tallers. Teniu més? Perdó.
Sí, quan heu preguntat, de fet, quan heu preguntat els serveis que oferim, us hem descrit una mica els àmbits, no? Però després tenim un actua tallers que sí que fem una mica tallers a demanda, per als instituts, per les institucions educatives o bueno, inclús per pares i per joves, no? Ara, actualment, els tallers que tenim en funcionament i que estan ja dissenyats, un és el tema de què vull ser i com aconseguir-ho, que és més el tema del coach, de programació neurolingüística. Després hi ha un que és més de taller d'estratègies i tècniques d'estudi. I després hi ha un que, amb el que dèieu del bullying, es diu, bueno, és el taller de relacions abusives, que principalment pues, es basa en això, no? En entrenar una mica aquestes capacitats morals dels joves per evitar que, bueno, que s'enquistin les relacions negatives, que hi hagi respecte cap a un mateix i cap als demés, no? Que això sí que creiem que és el gran problema dels joves actualment.
Quina assignatura creieu que és la que més ens costa estudiar?
Home, doncs generalment, per la meva experiència, sempre els joves mostren més problemes amb les matemàtiques.
Home, és que són un pal
de
matemàtiques.
Sí, exacte. Però ja et dic que els que mostren problemes amb les matemàtiques l'aprenen més ràpid que els que els costa més les llengües, perquè també són un bon totxo, o sigui que...
El que passa que jo crec que les matemàtiques no hi ha terme mig. O ho veus.
Exacte.
O no ho veus.
Exacte, exacte. Sí, sí, llavors, sí, sí.
Aquí està el problema, que algú vingui, obri el llum i digui, és això, llavors és facilíssim, perquè quan et surten,
sí,
inclús,
sí, al final...
clar, la gent li encanta, perquè clar, si t'agrada és un mecanisme que està molt bé, però clar.
A mi...
A tu t'agraden molt, eh?
Quines bueno, molt, molt, bueno, no, però...
Però ets bona amb les sol matemàtiques?
Solo pillar-ho a la primera.
Veus? Clar, en canvi la gent que no ho veu, doncs noi, tenim problemes. La gent que vol anar al vostre centre, què ha de fer? Et demana hora o són sessions setmanals o com va? Com funciona?
Bueno, nosaltres el que fem és, si algú bueno, vol venir al servei, primer se li fa una entrevista individual amb els pares. Bueno, primer es fa els pares i després es fa el noi. Llavors nosaltres fem una avaluació de, bueno, segons les característiques i el que necessita i el que ens demanen, doncs proposem els serveis que tenim, la freqüència i tot això. Llavors, bueno, bàsicament funciona. Sí,
sí, podríem dir que nosaltres intentem fer un disseny d'una intervenció a mida, no? En el sentit de que no tothom necessitarà una intervenció amb la família, no tothom necessitarà coach, no tothom necessitarà reforç, perquè potser no, però una mica és saber pues, quin és el problema, entre cometes, o la dificultat, més aviat, i poder dissenyar pues, i fer una proposta a la família, no? Llavors això és una mica molt individualitzat, no?, que és l'objectiu.
Per ajudar-nos, us heu basat en la vostra experiència a l'institut?
Bueno, d'alguna manera som tres noies joves, que estem al voltant dels 30 anys.
Jo, joves, joveníssimes, estem a la flor de la vida.
Jo ja els passo, però bueno. I una mica crec que el positiu que tenim és que no estem tan...
Allunyades de l'època escolar.
Tan allunyades, tenim molts records, tenim moltes experiències pròpies... I sí que som capaces, crec, d'entendre què és el que passa per al cap d'un adolescent.
Molt
no?
Difícil, eh?
És difícil, sí. És difícil.
Però el més difícil a vegades, tant com saber que a vegades ho pots saber, sinó el tema és que t'ho expliqui, no? I saber que s'obri. Com s'aconsegueix que vingui l'adolescent en qüestió i que t'expliqui el problema o el conflicte?
Jo crec que la clau és escoltar, que això sempre és així, no? En qualsevol edat i en qualsevol persona. La clau és crear un espai perquè ells es puguin expressar i lliurement, clar. Doncs jo crec que això, l'escolta és la bàsica.
Escolta i el vincle al final, no? Perquè realment tampoc esperem, amb l'experiència amb les nostres professions, sabem que el primer dia la gent no
i no menys, li passa res, estic bé.
I menys els joves s'obren, no? Però, bueno, a través de venir al recurs, de saber que estem allà i el vincle, sobretot, sí que creiem que pot funcionar bé.
Hi ha alguna edat més crítica a l'hora d'estudiar?
Estudiar o algun el tema familiar, no? Que a vegades també el pas sí. De l'adolescència ja també és molt complicat. Edat conflictiva. Ja coneixem que l'edat del pavo, per tots, aquesta la patim tots, no? D'on va ara? Perquè jo crec que això s'ha avançat, no? També aquesta franja.
Sí, a més hi ha una cosa que li diuen la preadolescència.
Oh,
vull dir que ja està tipificat com que l'adolescència s'ha avançat.
I avisa, no? Avisa uns anys abans que vinc.
Sí. I no sé, sí, això sí que...
Bueno, nosaltres, de fet, pensem, analitzant una mica la situació i quan estàvem creant el projecte, sí que ens hem donat compte que el tema de l'edat obligatòria dels estudis, no, que seria fins als 16 anys, després no hi ha obligació d'estar escolaritzat, sí que pensem que aquesta situació actualment és una situació que porta molts mals de cap als nois i a les noies que no saben què estudiar, que no saben si escollir un batxillerat o que realment no poden accedir a un batxillerat perquè no, bueno, pues perquè qualsevol, bueno, pues perquè no poden, perquè no tenen la capacitat en aquell moment. Llavors sí que nosaltres també ens volem basar en poder fer aquesta orientació o aquest pas de canvi de primària a secundària i de secundària a la vida pues, prelaboral o orientar una mica en aquest sentit.
Vale. A nosaltres ens costa molt el tema de memoritzar les taules periòdiques o els frases dels verbs. Ens podeu donar algun truc per...
Ja sóc la Mònica.
En plan que quedi així entre nosaltres,
sí, sí.
Us home, diré la recepta màgica. No, malauradament, noies, no hi ha una recepta màgica. Això és esforç i motivació, ganes. que es costa molt ficar-hi ganes, però és clar, la clau de l'èxit.
Les coses que s'han d'entendre, d'acord, però clar, aquestes coses que no cal que l'entenguis, t'has d'estudiar, és així i punt, sí, sí. Això és el que costa més, no?
És el que costa més, sí.
I què, l'has de repetir, 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 pregunta-m'ho bueno. Mama, pregunta-m'ho papa, li expliques al gos. Sí. Jo quan era petita, ara faré una confessió, posava tots els peluixos així en fila i els explicava.
Això coses. Ho ha fet tothom alguna vegada, jo crec.
Que sí?
Sí, jo crec que sí, que
això ho ha fet tothom. Et sents allà profe i vas deixant anar tot el rotllo, no?
Jo em tanco la porta de la meva habitació i em poso a parlar allà. Bueno, a vegades a les parets, però...
No passa res, no passa
això
res.
Que dieu està molt bé perquè precisament en lloc de memoritzar i repetir com un lloro, el bo és intentar assimilar els conceptes, no? I aleshores si tu fas un role-playing de que estàs en una conversa i tot això, això és la millor manera de poder retenir, no?, aquests conceptes. Doncs mira, que ho feu molt bé, noies.
No llencem els peluixos que encara serviran. Exacte.
I creieu que es pot arribar lligant aquesta feina?
Ai, noies, és que sempre fa la mateixa pregunta.
Clar,
a tothom que ve els fa la pregunta.
És que és
pregunta.
Important en aquesta edat. Exacte. Precisament l'altre dia va venir el meu cosí a veure'ns allà actua, que té 16 anys, i ella em va dir, em diu, escolta, si venen noies per aquí guapes ja m'avisaràs que jo també vindré, eh? Si nosaltres no sé si llegarem, però...
Nosaltres no.
Nosaltres crec que no.
Els usuaris potser sí, però doncs mira, ja sabeu que actua. A més, podeu lligar, imagina't.
Sí, sí.
Però, moltes gràcies, Melina Belzunce, Eulàlia León i Mònica Marquès d'Actua per ser avui amb nosaltres.
Molt bé, doncs recordem, no?, l'adreça, on els trobem, contacte, etcètera.
Recordem que el centre està al carrer Santa Joaquima, número 22. També podeu contactar trucant al 93 48 85 64 8 o enviant un correu a info@actua.cat.
Molt bé, doncs, noies, totes vosaltres, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esperem que el centre tiri endavant, que funcioni i que els joves s'animin a acudir a vosaltres en cas que així ho necessitin.
Gràcies.
Falten 2 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del vespre. Tornem de seguida.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre 4 varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Vet aquí una vegada dos amics que tenen en comú la passió pel bàsquet i els fruits secs, en Xavi Corbera i en Sergi Vidal, van decidir exportar els fruits secs com a font de salut i energia de la seva Badalona natal a Sant Cugat del Vallès. T'esperem a la nostra botiga de fruits secs, al carrer Santa Maria 43. Corbera, salut de grapats.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A l'internauta cada setmana parlem del que fa la gent amb la tecnologia i amb internet. No parlem ben bé de tecnologia, no parlem de màquines, parlem de com la gent les usa, com les fa servir i què canvia en les nostres vides gràcies a elles. Ens trobem cada setmana ací a l'internauta.
Els diumenges a les 6 de la tarda amb Vicent Partal. Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. ...91.5 FM.
La rumba sona per tot el món, des de la costa fins a migjorn. Caputxet, nena, no tinguis por, perquè aquest somni serà millor. Serà millor, serà millor, el nostre somni, no tinguis por. Serà millor, serà millor, el nostre somni, no tinguis por. Serà millor, serà millor, amb el núvol serà millor. Ale!
Thank you.
Passa un minut de 3:45 del vespre. Què passa? Viciat, que t'han deixat aquí sol?
Sí.
Què has fet?
Aquesta setmana vaig sol.
Doncs escolta, pues sol, pues què passa, sol? Tu pots amb tot.
Jo puc amb tot, absolutament.
Absolutament. Ens acostes al top 10 aquesta setmana, oi que sí?
Doncs sí. Hola, molt bones a tothom per començar. Avui us portem un radar amb un top 10 ben peculiar i original.
A veure.
En aquesta ocasió esmentarem el top 10 de les coses més estranyes llançades a un camp de futbol.
A veure què es dirà la gent als camps de futbol. Tantes coses hi ha per llançar un camp de futbol?
Déu-n'hi-do. El que he trobat i el que no he pogut posar, eh? O sigui...
Molt bé.
Tela, tela.
Encara quedarien coses estranyes, no?
Sí, sí, el futbol és tot un món.
Ja.
En el número 10, un partit molt espès i trebat amb llançament d'ampolla de whisky inclòs.
Ostres! Plena? Buita? No ho sabem.
Plena.
Plena!
Hi ha fotografies a internet de tot, eh?
Mare de Déu, s'ha documentat i tot.
Va, amb aquest fet va ocórrer durant una semifinal de la Copa del Rei d'Espanya entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, a l'any 2006. El conjunt madrileny va acabar el maig amb 8 jugadors.
Uf.
Per tant, van expulsar-ne 3 i es va produir un llançament massiu d'objectes sobre la gespa, entre els quals una ampolla de whisky plena.
Això vol dir que ja no sabien què llançar, dir, pues estic tan enfadat que llenço fins i tot l'ampolla,
no? Van desperdiciar fins i tot el whisky.
Home, és que l'alcohol en general és molt car, com deurien estar molt emprenyats aquesta gent.
Molt. Llavors l'àrbitre va decidir suspendre el partit i el va reprendre una mitja hora després, quan ja gran part del públic havia abandonat l'estadi.
Clar, ja no els hi quedava res més per llançar, van dir, doncs marxem cap
ja
a casa.
Ja ho havien llançat tot i ja no tenia res més a fer allà. En el número 9, l'estil Bugs Bunny, també anomenat pluja de pastanagues.
Què dius ara?
I tant. Va succeir en un partit de la Lliga de Grècia, que enfrontava els equips del Panathinaikos i l'Iraklis.
Uh-huh.
El jugador, atenció, Georgios Karagounis, del Panathinaikos, es disposava a realitzar un servei de córner quan una pluja de pastanagues, llançades des del córner, li va impedir de dur a terme la jugada.
Què dius ara? Pastanagues?
Sí, sí.
I la gent com anava amb pastanagues al camp de futbol?
Ja van preparats. Això, tot això ja s'ho pensen abans.
Mare de Déu.
En el número 8, l'estiu arriba al futbol. L'any 2003, al camp del Celtic de Glasgow d'Escòcia, durant un partit de la Lliga Escocesa, es va omplir de pilotes de platja.
Ah?
En aquells temps, el Celtic de Glasgow estava disputant la Copa de la UEFA i el seu proper partit era contra el Sevilla, un club espanyol. Els seguidors de l'equip escocès estaven tan eufòrics que cents de pilotes de platja van envair el terreny de joc mentre cantaven que se n'anaven a Sevilla.
Ah, aquesta té una miqueta més de lògica. A les aquests... pastanagues no li trobo el què.
No.
Però aquest té una miqueta més de sentit el tema de les pilotes de platja. Molt
sí.
Bé.
Si és que aquests escocesos...
Mare de Déu. I com va acabar tot plegat?
Doncs sí, finalment, a l'acabament de la temporada, el Celtic va perdre contra el Porto la final de la mateixa competició de la UEFA.
Bueno...
Podríem dir que és un final tràgic per a un fet que en si és molt còmic i curiós. En el número 7, pilotes de tennis.
Ah!
L'afició del Sevilla, que ja ha aparegut en uns quants del Sevilla, són uns bons peces.
Sí, que és veritat.
Doncs l'afició sevillista va mostrar el seu enuig per l'horari del partit contra el Llevant, que era a les 10:30 de la nit, és
home,
a dir, molt tard. Que...
Culpa de les teles, no? Això són culpa
sí,
de les teles sempre?
Sí, ho dominen tot.
Ah, aquests calés.
I volien demostrar el seu enfadament i van llançar pilotes de tennis sobre la gespa en senyal de protesta.
Però pilotes de tennis?
Pilotes de tennis,
per
sí,
què?
Sí.
Per què? Perquè fan més mal?
Sí, suposo que sí. Volien perquè... tirar algú estrany.
Clar, les de ping-pong potser no pesen suficient, no haguessin arribat.
No haguessin arribat al camp.
Però les de... Clar, és que un camp de futbol, si vols llançar des de sí, la segona graderia...
Sí,
ja...
sempre passa amb els avions de paper.
Que no arriben.
Que no arriben mai.
Arribes tres filons més enllà i dius, sí, home, que has fet el ridícul.
Bueno, no potser si algun arriba i tot el camp aplaudeix, algun com ha passat.
Sí?
Sí, sí.
Que ets soci? Ets soci?
No, però...
Ah, vas al camp
cop,
habitualment.
Sí, he anat al camp de l'Espanyol, del Barça, i algun cop allò que tiren un avió de paper i quan arriba al camp veus a tot l'estadi aplaudint.
Fent l'onada gairebé, sí, no? Home, clar, és que té mèrit, té mèrit.
Aplaudeixen més que quan marquen, quasi.
Molt bé, molt bé. Per on anem?
Doncs ja ens acostem a la meitat. Ara, en el número 6, els reis dels dònuts.
Home, què dius?
Sí, sí.
Malaguanyats.
Dels dònuts. A Croàcia, un grup de fanàtics de l'equip Hajduk Split van protestar d'una manera, podríem dir, singular contra el president del club pels mals resultats que havia obtingut l'equip a la Lliga. Van decidir llançar dònuts al camp com a acte de protesta. I us preguntareu, i per què dònuts i no qualsevol altra cosa? Quin sentit té?
Home, no la guanyes.
Doncs sí que té un sentit. Té el sentit de que el president del club també era l'amo d'una coneguda pastisseria.
Amigo.
I donat aquest fet, van omplir el camp de dònuts.
Trobo que la gent té molt d'enginy per això, eh?
Sí, sí. No, per liar-la sempre troben alguna cosa.
Exacte. No tirarem qualsevol cosa. Anem a donar-li dues voltes i a tirar alguna cosa que simbolitzi alguna cosa.
Sempre troben alguna cosa, sí. Joy can rise from the dark. Doncs ja som a la meitat. En el número 5, pluja, atenció, de consolador. Simplement, sense paraules.
Perdona. Pots tornar a repetir? No sé si ho he sentit bé.
De consoladors.
Consoladors?
Sí, sí.
I això tenim motiu o no tenim motiu?
No, la veritat és que no. Es van posar d'acord els ultres i...
Consoladors?
Vaja. Sí. Hi ha imatges, eh?
Potser els van trobar insatisfets, els jugadors, i van dir, va...
S'avorrien.
No sé. Ostres, tu. A més, també, quin dispendi, no? Perquè no sé què val els instruments aquests, però sí. Barats no deuen ser.
Tot sigui per cridar l'atenció i sortir a la tele, no?
Això sí que és veritat. Since I'm still staying around with you.
En el número 4, apa porquet i a córrer.
Up.
No se sap gaire sobre aquest esdeveniment, però les imatges no menteixen mai. En un partit de la Lliga polonesa, un grup d'encaputxats ultres van llançar un porquet al camp.
Ai, pobret.
Sí, doncs l'animaló espantat amb la bufanda d'uns de l'equip al coll no va arribar a tocar el terreny de joc, sinó que es va quedar als límits del camp on hi havia una mica de fang i es va quedar a jugar,
clar.
Pobret.
Pobre animal. Clar, el porquet, mira, un que aconsegueix arribar a la gespa i es va preferir quedar-se allà amb el fang.
S'hagués avorrit amb la pilota, no?
Sí, pobret. Però si no, haguéssim perdut aquella gran imatge d'àrbitres i jugadors perseguint el
bitxito. Sí, el intentant agafar l'animal perdent.
Fent el ridícul allà, fent les fintes que fan aquests animals tan petits.
Sí, de fet, a la primera jornada de Lliga va passar al Camp Nou, que va entrar un gat negre.
I no hi havia manera d'enganxar-lo. No. Clar, és que els
gats... I al final va haver d'entrar els de seguretat fent un sprint
tots allà
espectacular.
En plan placatge, no? Sí. Els pobres animals.
I tot el camp aplaudint.
Què faria la PM sense aquestes imatges? O el Zona Zapping, no? Millor en aquest cas. Molt bé. Què més tenim en aquest top 10?
Doncs, en la tercera posició, conillets taronges.
Conillets taronges?
Sí. A Xipre, els aficionats de l'equip Omonia Nicòsia van sobrenomenar els seus rivals, el Cyprus Apoel, amb el nom de conillets taronges.
Els van batejar, tal qual.
Sí.
Molt bé.
I per si no els havia quedat clar, van llançar la gespa conillets pintats d'aquest color.
Hey! Trobo que la gent té molt poca feina, eh?
Molt
a
poca.
A més, quina culpa tenen els pobres conillets, que els han de pintar i tirar allà. Ai, en fi, què més?
El futbol crea molt enginy, ja ho has dit abans.
Sí, noi, em faig creus.
Doncs ja en el número 2, atenció, un cap de porc per a Figo.
Home,
Luis Figo, l'exjugador del Barça i del Madrid.
Aquest el coneixem tots, em sembla.
Sí. L'any 2000, el jugador portuguès del Barça, Luis Figo, va anunciar la seva marxa del club blaugrana per fitxar per l'etern rival.
Mal fet.
El Real Madrid,
mal
el màxim fet. Enemic del Barça. L'afició catalana es va enfadar molt i mai li va perdonar. I dos anys després, durant un partit al Camp Nou entre Barça i Real Madrid, evidentment, li van llançar de tot, vaja, monedes, ampolles i un cap de porc.
Un cap de porc.
Sí, un cochinillo, que diuen.
Sí, noi, mare meva, aquest també hauria d'estar pensant tota la Lliga i quan ve el Madrid, ara és la meva.
Es disposava a sacar un córner i li van tirar un cap de porc.
Clar, és que quan ja vas a un partit d'aquests, amb aquest expedient, és a dir, si ja saps que vens de l'altre equip contrari, aterren rivals...
Una mica s'ho va guanyar el bon home.
No vagis als corners, que els tiri algú altre als corners aquest dia. Escolta, jo ja ho faré la setmana que ve, fes-me aquest favor a un company, no? Són companys de futbol, però tira'l tu perquè a mi em caurà de tot.
I tant. Així, solidaritat a tope, no?
Així li va passar, pobre noi. Doncs, estem al número 1, no?
Bueno, espera, que cal remarcar que el partit va haver de ser suspès durant un quart d'hora perquè ja no es podia jugar per motius de seguretat. Era impossible moure la pilota.
Molt bé, doncs escolta, arribem al número 1, redoble.
Per fi, en el número 1, una nova modalitat. El llançament de moto.
¿Qué me estás contando?
Sí, no us sorprengueu, no ho he escoltat malament. De moto.
Una moto?
L'any 2001, durant un partit entre l'Inter de Milà i l'Atalanta, de la sèrie A italiana, un grup d'aficionats de l'Inter de Milà van pispar un scooter a un aficionat de l'equip rival.
Mare de Déu.
Sense que els dispositius de seguretat se n'adonessin, van colar la moto dintre l'estadi de San Siro, a Milà, i la van llançar des de la tribuna. I, atenció, perquè els espectadors encara van tenir força sort, ja que la primera idea era incendiar-la, però com que no van poder, van decidir llançar-la amb l'objectiu de que arribés al terreny de joc.
Estic flipant.
És a dir, que si ja et queixaves amb les pilotes de tennis i amb la moto ja...
No, al·lucino pepinillos, sí, te diria, sí. mal dit.
El futbol mou masses.
Ja veus, noi. Doncs amb aquestes anècdotes tan divertides del top 10 del radar d'avui sobre coses inusuals que s'han llançat en camps de futbol, ens acomiadem, però no sense abans escoltar la cançó que ens recomana avui les noies d'Actua. Paula, què ens diuen?
Doncs elles ens recomanen El petit de Calerín, de Caleril, Amb tot. No sé si l'Amb tot és
amb
títol
tot és
o no.
El títol, sí, Amb tot, vale. És el títol.
El petit de Caleril, Amb tot.
I per què?
L'han escollit perquè ens anima a superar els obstacles i tenir ganes de viure i riure.
Doncs escolta'm, és el que necessitem, no?, un dimarts com avui. Moltes gràcies, ens veiem el dimarts que ve.
Amb tot només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit. Amb molt d'esforç em faig sentir més lliure quan tot m'empen al fons a l'abisme. Coneixeus a tots, és tan bonic que em fa viure, que em fa créixer i ser petit alhora. Llavors tempestes com tots els dimecres, moixons amagueu-vos que és tard i vol ploure. Amics de les plantes, amics de tots nosaltres, treure mai les ganes de viure. De mossegar les ungles amb aquesta peresa, tant l'aire és tot d'una. Com molt abans somiaves, tan alt que no hi arribes, ningú es treurà mai les ganes de riure. Amb totes les coses que et fan sentir lliure,
Cugat.cat, notícies.
Salutacions. La policia local i els Mossos d'Esquadra han posat en marxa l'operació Grèvol.